Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
I una vegada més, aquí a Ràdio Ciutat de Valls, estem amb el doctor Paco Ester per parlar d'un tema interessant de salut. Bon dia, doctor.
Bon dia, Miguel Àngel.
Avui parlarem d'una cosa interessant, la pell. Coneixerem una mica millor, doncs, què seria la pell? Seria no un òrgan, sinó què seria?
Sí.
És un òrgan?
És un òrgan molt estès que d'alguna manera impermeabilitza el cos. Està directament i constantment obert a l'exterior. No es protegeix dels agents externs, com pot ser el fred, la calor, l'aire, els bacteris, no s'impermeabilitza, i la mateixa pell es repara a si mateixa i al damunt es lubrica a si mateixa, i eliminant residus moltes vegades amb la suor de restos del cos. La pell d'un adult mitjà cobreix quasi 2 metres quadrats. I té un pes aproximat de 2 quilos. Però lo més, una dada que a mi me va sobtar quan jo la vaig llegir per primera vegada és de que al llarg de la vida muda, igual que que altres animals, com les serps, no?
Pensava, sí, ara em venia al cap una serp, un rèptil, i el canviant de pell, com una cosa que només feien
els rèptils, no?
Aquests animals, sí. Els rèptils, i no, també canvien
de
pell.
Sí, pues bueno, són 19 quilos les mudes que fa una persona al llarg de la seva vida.
Déu-n'hi-do.
La dada és interessant,
sí, sí.
I la pell també té uns parents, que són les ungles i els pells, tenen el mateix origen, perquè nosaltres ens formem en el sen de la nostra mare de 3 capes, de l'ectodermo, del mesodermo i de l'endodermo. La pell, les ungles i els pells i els dents venen de l'ectodermo. Per això li diem que són els parents de la pell, oi? I aquests parents junt a la pell reflecteixen una mica l'estat de salut i ens avisen de les malalties internes. Per exemple, una persona quan es posa groga, tots entenem que pot patir del fetge, d'acord? I també la textura, fa l'aparició de granets o de bufolles quan ja, i també les urticàries, quan tenim una al·lèrgia interna, automàticament la pell respon amb una urticària, que són unes faves que no surten, molta picor, però al damunt, sí. La pell no es pot donar picor, no es dona suor, es pot posar molt vermella o molt pàl·lida en funció de l'estat d'ànim que tenim. Contribueix també la pell a la producció de vitamina D, la mobilitza per a fixar la calç als ossos, i controla la temperatura del cos, mostra les emocions, denota l'origen de les races, bé, si són els grocs, els negres, els caucàsics, i al damunt és, diguéssim, el receptor de sensibilitat de tot el cos. Hi ha una dada que és important, que cada mà té 17.000 terminacions sensitives.
Déu-n'hi-do.
I 200 terminacions nervioses per centímetre quadrat. La qual cosa, la pell és un òrgan pues, interessantíssim i molt important.
I anava a preguntar al doctor Bagoster, com està formada la nostra pell?
Molt bé. És una estructura complexa formada per 2 capes, fonamentalment. L'epidermis, la més externa, i la dermis, la més interna. És molt variable. La pell en una palma de la mà o del peu pot arribar a tindre 1 mil·límetre d'espessor, i, per contrari, la pell de la cara és 1/10 de mil·límetre. No té glòbuls vermells i sí que produeix una proteïna, que és la melanina, que enfosqueix la pell per protegir-nos del sol. L'epidermis són cèl·lules que van transformant-se des de baix a amunt, acabant en les cèl·lules mortes, que li diem queratina. Això es posa de manifest sobretot quan prenem el sol i ens cremem una mica, després ens pelem, no? I sí, ens va caient. Aquestes són les cèl·lules que des de baix de l'epidermis van anar pujant i van anar morint.
Es transformen en aquesta pell morta que nosaltres percebem.
Molt bé, molt bé. La dermis, pel contrari, és una capa més fibrosa, més grossuda, i està composada per col·làgen i fibres elàstiques i li dona a la pell, sobretot, solidesa i elasticitat. Si no, es tancaria de qualsevol petit traumatisme. També la pell té uns folículos pilosebasis donde fabrica greix i surt el pèl. El greix aquest el té la missió de lubricar la pell. Les ungles estan formades per queratina comprimida i els pells és la capa més exterior de l'epidermis, que té una funció protectora. Per exemple, les celles es protegeix de que la suor no acabe en els ulls. I també la pell negra, a més, no es protegeix del sol. Per això les persones de raça negra quasi sempre venen d'un hàbitat on el sol és un protagonista
bastant. Tenen més resistència.
Entesos. I per contra, els escandinaus són molt blancs a fi efecte de recollir la poca insolació que tenen amb l'objectiu de fixar la vitamina D3. I llavors estan els albins, que carecen del gen que produeix la melanina. Són persones que no tenen melanina, per això són tot blancs i en algunes coses pot ser arribar un problema.
Doncs ara li anava a preguntar, potser també una mica relacionat amb això, amb els diferents problemes, perquè com tot òrgan suposo que té les seves afectacions i malalties.
Ni més ni menys, efectivament. En les consultes d'atenció primària, els problemes de la pell són el 10%. ¿Y cuáles son los más frecuentes? Todos lo sabemos, los eczemas, la psoriasis, el acné, infecciones por fongs, por virus, por bacteris, las urticarias que hem parlat abans, las caigudas de pell, moltes vegades una situació d'estrès fa que es faci una clapa al cap, y luego també los càncers, del càncer pot ser que sigui el més freqüent de tots, el càncer de pell. Tenim la vessant positiva de que primer és un càncer fàcilment detectable perquè és externo i després també hi ha una part que són els vasocel·lulars que no metastatitzen. Per tant, hem de tindre cura amb això, però sobretot el que està creixent són els melanomes, que són un tipus de càncer de piel que la insolació està molt, molt relacionada. No obstant, vull parlar en la propera de una manera d'evitar la insolació per evitar totes aquestes coses.
Ja ho explicaríem de forma més extensa i concretaríem una mica més. Ho entenc el doctor, perquè jo ara anava una mica també lligat amb això, que per cuidar aquest òrgan, per tindre una pell sana, suposo que hi ha unes recomanacions estàndard que si seguíssim tots, en principi, doncs podríem estar més o menys tranquils.
Sí, exactament. El major risc de la pell és l'excés de luz, de llum. El sol té unes connotacions positives respecte a la vitamina D, però un excés no es pot donar, tindre problemes, no solament de càncers, també d'una pell molt seca, etc. També s'ha de mantenir la pell neta, però al tanto no passar-nos de la higiene a la pell utilitzant productes químics en forma de sabons, etc., perquè un excés eliminem la capa de greix que protegeix i lubrica la pell, per tant és una pell molt més vulnerable. Per tant, la higiene sí, però no passar-nos.
Amb l'excés, doncs això que ens deia el doctor, no? Eliminem aquesta protecció natural que és la més efectiva.
Exacte.
I llavors ja no anem bé.
Exacte. I després, parlant de la protecció solar, que ho farem d'una manera, sobretot s'ha d'aplicar abans de l'exposició solar, ser generosos en la quantitat i sobretot repetir-la cada 2 hores, en el cas que estem exposats al sol. Utilitzar fonamentalment sabons neutres i que sean hipoal·lèrgics, perquè avui dia és una font d'al·lèrgies increïbles, i sobretot els productes hidratants ajuden a lubricar la pell, però tenint en compte que si nosaltres bevem líquids suficients i aigua, estem hidratant la pell també.
El nostre cos ja fa aquesta funció, diguéssim, no cal que patir. Millor això, millor beure molta aigua que no beure poc líquid i posar-se molta crema.
Entesos.
Doncs molt bé, ha estat molt interessant doncs conèixer. Jo em quedo amb el fet aquest de, clar, la pell no la considerava un òrgan i això ja m'ha agradat saber això, i bueno, i tots els consells i la coneixença que ara hem agafat amb aquesta conversa amb el doctor Paco Ester. Doncs moltes gràcies, doctor. Queda pendent, doncs, farem aquest tema més extens.
La propera parlarem una mica de l'acció de la radiació solar i alguns consells que crec que hauríem de tenir en compte. Perfecte, sí, sobretot sí. A l'entrada que tenim ara de l'estiu, lo tenim ja...
Així ja ho fem, ens avancem a l'estiu, que ja està aquí a tocar i serà un tema interessant. Doncs moltes gràcies, doctor Pacister, per vindre aquí als nostres estudis i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.